resulta que no, sempre tens el recurs de dir, claro, home, no, que era broma.
Busca de Camilo VI, de Camilo VI, entre amigos no hay secreto.
Hi ha un altre comentari que, Arbós, no sé si estaràs d'acord, que és terrorífic, que és el comentari de... És que em fa riure molt. Entre amigos no hay secreto. Aquest comentari em fa riure molt.
Aquest és un clàssic. A mi m'agrada els homes que em facin riure.
A mi, no, perdona, però és
perdona,
que...
Perdona, però el sex symbol d'aquest país no era Alfredo Landa. Però... Va, si tant t'agrada que et facin riure... Seria Alfredo Landa.
No, però jo no m'he enamorat. No, però jo no m'he enamorat. Hi ha d'haver altres coses, però jo no m'he enamorat mai d'una persona que no fa riure, eh?
Sí,
mai.
Però...
D'un tio.
Sí, sí, però els amics també fan riure.
Sí. Adiós.
Sí, sí, però...
Això és un tòpic.
Perquè hi ha d'haver alguna cosa més.
Mira el Nacho, mira què diu el Nacho.
Què, Nacho?
El Nacho. No puc estar més identificat amb el Toni Clapés i el Dani Arbós. Tu allà picant pedra cada cap de setmana i venia un amic teu i es liava amb ella i a sobre sabies que allò no anava enlloc.
No? Un dels meus millors amics m'explicava com, en, com havia anat
no,
la cosa.
I ara...
Bé, jo crec que ja... Ah, exacte. Molt que varia. Bé, són les 4 i un minut.
Haurem d'obrir un consultori sí, sentimental, Bala, eh?
Jo crec que el Guix l'hem trucat molt sense. Perquè, perdoneu, però amb això acabem ja. Però amb el pas dels anys... Okay. Sempre queden serrells pendents, eh?
Sí,
no sé si esteu d'acord, però a la vida sempre hi ha serrells pendents. Que
I aquests serrells... Cuidadín amb els serrells,
això,
eh?
Això.
Quan tens una cosa pendent amb algú, sí, cuidadín!
Com el
torno a cantar, perquè és tan boniquita.
Sí, sí, que ha sigut memorable.
Quan tens una cosa pendent amb algú, cuidadín!
Ara tornem.
Ai, Marta.
Versió RAC 1.
Vine a descobrir les col·leccions que acaben d'arribar a la Roca Village. Troba les peces que duraràs durant tota la temporada a les nostres més de 150 botics amb fins a un 60% de descompte, com Metro, Lacoste o Diesel. Visita la Roca Village de dilluns a diumenge i explora les últimes novetats de les nostres botics.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a divendres a les 20:30 a 8TV.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Comforters amb borreguet, abans des de 109,95 €, ara des de 35,95. I Play Geo doble cara, abans des de 79,95 €, ara des de 19,95. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exaurir existències.
Escriure bon dia al grup de la família compta com parlar més. Compleix també el propòsit d'estalviar i contracta la teva assegurança de cotxe per només 180 €. Entra i comprova-ho a Verti Ponés.
RAC 1.
Si uno de tus objetivos es dejar atrás la alopecia y volver a tener pelo, estás de suerte. Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares, viene a Barcelona. No pierdas la oportunidad de conocer a los mayores expertos en salud capilar, con más de 14 años de experiencia. Pide tu cita gratuita llamando al 900-696-020 o en insparia.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
I mentre la Rous s'aferrava al tauló, en Jack es glaçava el fred mar. A veure, Rous, que aquí hi cabeu els dos, eh? Mira, mou-te una miqueta a l'esquerra. Perfecte. Més a gust que amb braços. A la FNAC no podem canviar les seves històries d'amor, però sí millorar la teva amb descomptes de fins al 50% en tecnologia i 20% en música pels teus regals aquest Sant Valentí. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Des de 1959, sempre al teu costat.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bueno, estem canviant el decorat del programa perquè ara...
Explica lo que també explica.
No! Això queda per la intimitat
va,
del programa.
Estem aquí, va. Senyor Santa Susana, canviem el decorat perquè ara hem de canviar el decorat del programa a partir de les 4,
sí,
que hem de parlar
d'altres coses. Sí, però no te puc posar decorat con la tele que...
No, és igual, avui no...
Que no me funciona el YouTube.
No, no. Ja l'han desconnectat. Vam gastar massa YouTube ahir aquí a RAC1 i avui ens l'han tallat.
S'ha fos.
Aquestes coses no d'aquesta emissora. És així, sí, ja hem tallat el YouTube, no fos cas que gastéssim dades. Bé, tenim l'enigma pendent a tot això. D'una dina 4, és que no sabia ja, estava pensant de per on... Com he, clar, de què anava l'enigma?
A veure, sí, és que acabem de rebre un mail, perdoneu.
Bueno, però a veure, és que
no, un moment, Toni, és que m'he quedat... No diré el nom, M'agradaria demanar el divorci a la meva dona dins de la cuina. Diu, segurament ella... Diu, segurament ella no voldrà introduir-se. Li ensenyaria jo el cartell des de dins. I ella fora de la peixera. Moltes gràcies.
Si s'ha de quedar tota la nit a la peixera, que està...
Per favor, El passo a la carpeta de l'aquàrium,
Sí, home, i tant que el truqui. Demà mateix, el Bala que truqui...
Ai, li haurem de dissimular la veu, perquè, clar...
Que el truqui, perquè...
Hauran de posar una veu greu com de Manel Vidal.
M'ha imaginat dins la peixera, ja, traient el cartell amb ella, esperant, i em vull divorciar, o em vull separar. Bé, explica'ns la història.
Doncs el paper, perquè fa la mida que fa, recordem que un dinar 4 fa 210 mil·límetres per 297, i perquè fa això, i us donàvem tres opcions, no? Perquè aquestes mides exactes, l'opció era perquè era la mida que feia el principal fabricant de paper dels Estats Units, B, perquè és una proporció que es manté encara que dobleguis el full per la meitat, o C, perquè era la mida d'un famós papir egipci.
Aquest.
Doncs no, la resposta correcta és la B. Avui és una resposta matemàtica. Heu de pensar que és l'única mida. Si agafem un tros de paper que no sigui en format dina, doncs ens trobarem que si el dobleguem per la meitat ja no tindrà la forma del paper original. O sigui, serà o més rectangular o més quadrat, però no tindrà la mateixa aparença. Només aquesta mida exacta és la que fa que si el doblegues per la meitat, doncs es mantingui l'aparença, diguem-ho així, la mida, no? Llavors, això ja hi van començar a pensar a finals del segle XVIII, i es va formular la idea d'usar un paper, això, que es pogués conservar el format en doblegar-lo, però no va ser fins a principis del segle XX que Alemanya va estandarditzar la idea i a partir d'aquí es va anar imposant a
els alemanys, sempre
els alemanys.
Ja ho veu,
Llavors, per lo bo i lo dolent. És el que he explicat jo, de Lilliput.
No té res a veure amb Lilliput. Sí. Llavors hi ha el Dina 0, que seria el més gran, que fa més d'un metre, i a partir d'aquí, doncs, si el doblegues per la meitat, tens el Dina 1, Dina 2, Dina 3...
Això de la meitat no és cert, No és cert.
Per què no és cert?
No és cert. Perquè si tu doblegues per la meitat així, ara els ullers no ho veuen?
Clar, sí.
Això no,
Si vostè fa la gràcia...
Si ho fas en vertical...
De llarg a llarg.
Que te vi morena,
No, és si ho fas en horitzontal. I, de fet, es diu DIN perquè ve de les sigles de l'Institut de Normalització Alemany, el Deutsches Institut für Normung, o algo així, DIN, i d'aquí ve el format DINA que s'extés arreu del món.
Molt bé.
DINA i sopa.
Avui, atenció, hem rebut molts mails, 864 mails, 864.
Que el tema de l'amor...
No, és que jo vas avançar ja una mica.
Sí,
suposo que la gent
ha
estat treballant,
deures. Clar. Sí, senyor. i d'aquests 800 són correctes. Per tant, necessitem un número de l'1 al 800. Senyor Buigas, va.
A 400.
Perfecte, la meitat.
Ha doblegat. Ha doblegat
la meitat i queda el mateix tamany.
Vinga.
La proporció...
Demà és el Dia Mundial de la Pizza. No sé si ho sabeu.
Ai,
i, per tant, farem un enigma relacionat amb les pizzas.
Venga. Molt bé. Ja tenim la guanyadora, és...
Última, darrerament veig molta pizzeria, molta placa de l'autèntica pizzeria toscana, l'autèntica pizzeria napolitana, l'autèntica pizzeria bolognesa, dius, bueno, tots són autèntics, i després les tastes i dius, bueno...
I això i les empanades argentines? Sí, també,
també hi ha autèntiques i no autèntiques.
També.
Que recordem que és gent que, bueno...
Re, com? Què vols dir?
Gent que s'estalvia un enterrament.
Endavant, endavant, proceda.
Avui la guanyadora és Marta Atxell. Marta Atxell. Simplement ha posat la B a l'assumpte. Bona tarda, la resposta a l'enigma d'avui és B i ens ha posat l'explicació. I per què esta proporció en concreto? I
té algun amic
d'internet.
Té algun amic o algo que li agradi? O...
Home, per favor.
Com?
Si té algun amic...
No diu res d'això. Només ens respon la B. Felicitats, Marta.
Un aplaudiment per la Marta. Dani Arbós, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Bé, hem rigut una estona perquè hem de sortir del bucle en el que estem immersos de notícies, que moltes d'elles, imatges que veiem a través de diferents mitjans, a través de les xarxes, a través dels diaris, que certament ens trenquen, ens deixen destrossats, com per exemple el que està passant a Turquia i Síria. Ara entrarem en matèria amb Miriam Díaz perquè continua pujant la xifra de morts per al terratrèmol que ha afectat, recordem, el sud de Turquia i el nord de Síria. L'últim balanç, i no para d'augmentar, és d'11.200 morts i 55.000 ferits, Miriam.
Sí, a les zones afectades a Turquia s'hi han desplegat prop de 100.000 agents, treballadors d'ONGs, equips de rescat i voluntaris. En les últimes hores hi ha hagut, però, algun moment per l'esperança protagonitzat per bombers espanyols. Un equip de Madrid ha aconseguit rescatar en vida un home de 65 anys després de 10 hores d'operació. Aquest era el moment.
Bueno, aquí viene la segunda víctima, que está bastante bien.
Bueno, un aplauso, chicos, un aplauso.
Un vídeo que ha penjat la comunitat de Madrid. Encara hi ha llocs, però on encara no hi ha arribat cap tipus d'ajuda. On sí que acaben de demanar socors internacionals a Síria, on la guerra civil que hi ha des de fa 12 anys complica i molt encara més aquest tipus d'operació de rescat. És ple hivern, fa molt fred, falten serveis, productes de primera necessitat i hi ha, com escoltava Maria Armenteres, interrupcions de subministraments d'aigua, electricitat i combustible, a més d'aconseguir medicaments pels ferits.
Obrim línies amb Turquia. Allà hi tenim el nostre enviat especial, Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
El saludem ens acompanya des de la ciutat turca d'Osmania. Jo voldria fer-te una primera pregunta, que ara la Miriam Díaz, repassant com estan les coses, m'ha deixat molt sorprès, i és que hi ha llocs on encara no hi ha arribat cap tipus d'ajuda. Com s'explica això, Jordi?
Doncs s'explica bàsicament perquè hi ha les carreteres tallades, és molt complicat moure's per l'epicentre d'aquest sisme. Ahir ho explicava tant la Mònica Usart com jo també. Si féssim una comparativa, això suposaria que l'epicentre de tot aquest sisme ha afectat una franja de 250 quilòmetres de llarg. Això és com si agaféssim tota la P7 des de les cases del Canà fins a Portbou i suméssim 25 quilòmetres per banda, que hi hagués com aquesta esquerda, o la zona afectada fos aquesta, no? La Mònica Usart feia aquesta comparativa i és molt il·lustrativa de tota la zona que ha afectat. Llavors, què passa? Que l'epicentre com a tal, a Camp Marmarans, em sembla que dic bé el nom d'aquesta ciutat, allà hi ha zones que estan aïllades encara, que no s'hi pot arribar. Sí que és veritat que comença a funcionar internet i comencen a haver imatges, comencen a haver informacions de com està realment aquesta zona, que és la pitjor, òbviament, on ha quedat absolutament tot devastat. Però, clar, d'ajuda no pot arribar perquè és una zona muntanyosa, és una zona molt alta, és una zona de muntanya, és una zona més procliu als terratrèmols que no aquí a Osmania, que és on ens trobem, que és el centre d'una vall, I allà aquest és el problema, que primer s'han de refer carreteres i s'han de refer ponts, que això és molt important per poder-hi arribar i perquè l'ajuda humanitària d'alguna manera sigui efectiva. Podem dir, sí, podrien anar amb helicòpter, probablement, però és complicat, perquè d'ajuda en falta per tot arreu.
Per tant, no sabem totes aquestes poblacions, totes aquestes ciutats, en quina situació estan ara, perquè no hi ha possibilitat de contactar amb elles. Míriam.
Sí, jo volia saber, Jordi, avui per on t'has mogut, què has pogut veure, i crec que has estat molt pendent de les operacions que hi havia en un edifici, no? Que es creu que hi ha més de 30 persones sepultades.
Sí, les informacions que explicarem tampoc són gaire bones. Des de les 7 del matí ha sortit el sol cap a les 6. Jo he pogut arribar en aquest edifici, que devien ser pràcticament les 7 del matí. Hem estat tot el dia pendents de com anaven aquestes tasques i ho hem vist tot el... Em sap greu explicar-ho d'aquesta manera. Hem vist tota la pel·lícula. O sigui, hi havia un grup de 30-40 persones, bombers francesos, la majoria treballant en un edifici en runes, un edifici de 8 plantes, que va caure el primer sisme, el primer terratrèmol, dels dos forts que hi va haver, el primer ja va caure. Què va passar? Que ahir a la nit, a última hora, es va rebre un SMS d'una persona atrapada que ho va enviar a un familiar. Llavors, durant la nit no es podia treballar perquè no hi havia equips electrògens. Ara n'han portat per poder treballar la propera nit amb focus, òbviament. Llavors, com ha funcionat això? Han estat treballant incansablement, hi ha hagut un moment que han sortit tots els equips de recerca perquè ha arribat un equip militar amb un radar tèrmic. Aquest radar tèrmic què fa? Busca entre la runa, a través de tot el formigó acumulat, si a sota hi ha un bri de calor, si hi ha un canvi de temperatura que t'indiqui que hi pot haver una persona viva al seu interior. I els resultats han estat positius i s'han marcat unes quantes zones per poder atacar de manera prioritària per veure si es trobava efectivament alguna persona en viva, alguna persona en vida. Passa sistemàticament, això és una ambulància que està arribant, és bo que arribi una ambulància perquè això vol dir que encara tenen l'esperança que puguin trobar algú en vida. De tant en tant es va demanar en silenci per tal de poder sentir si hi ha algun soroll a sota de tota aquesta runa. Imagineu-vos un edifici de 8 plantes esfondrat, eh? De runa n'hi ha moltíssima. Han tret 3 cadàvers ara fa una estona. És la mala notícia. Si continua treballant, aquest matí parlàvem amb l'Abdullah, un jove que resideix molt a prop, però que hi té família aquí, i té els seus pares. I ell ens ho deia, que estan buscant precisament, entre d'altres, la seva família.
Avui és el tercer dia i encara tinc família allà dins. La meva cosina, la meva tieta, el meu tiet... Hi ha molta gent allà dins. Creiem que, com a mínim, hi ha entre 60 o 70 persones. Seria un miracle que sortissin d'allà, però esperem que en surtin sants i estalvis.
Ell deia, esperem que en surtin forts. Parlo una mica més baix perquè aquest és un d'aquells moments de silenci. Jo m'allunyaré ràpidament per no molestar. Un moment de silenci on tota la gent que està sobre la runa, són ben bé 100, 120, 130 bombers, el que fan és demanar silenci. Inclús ells s'arrauleixen una mica per intentar escoltar per sobre de la runa si hi ha algun moviment a sota que es pugui detectar que hi ha alguna persona demanant ajuda.
Silenci que impressiona, eh?
Sí. És que a més en aquests moments, fixeu-vos, aquí hi ha dues grues de gran tonatge per retirar els trossos de pedra més grossos, que els van lligant amb cadenes, i també hi ha dues excavadores. Perquè, o sigui, la feina es fa amb pales i amb galledes, amb olles fins i tot. O sigui, imagineu-vos cadenes de 4 o 5 persones que amb una olla o amb una galleda van traient runa de mica en mica amb les mans, perquè la maquinària pesada no pot estar a sobre, i se les van emportant, vull dir, la van tirant a sota. Llavors les excavadores ho van removent tot i s'ho porten cap a una altra banda. Les peces més grosses amb aquestes grues de gran tonatge. I aquestes grues les paren totes quan es demana aquest moment de silenci. Jo m'he llevat, ara estic a ben bé a 300 metres, ja no em senten.
Volia preguntar sobre el govern d'Erdogan, què es diu? Perquè alguns mitjans apunten que estan sorgint les primeres crítiques per com ha gestionat les primeres hores d'aquesta tragèdia.
Sí, és evident que falta ajuda de tota mena. Falta ajuda professional per desenrunar, falta ajuda de protecció civil, falten tendes, perquè hi ha milers de persones dormint al carrer i en cotxes, i a la nit, aquí la temperatura encara és mig benevolent, són 3 graus sota zero aquesta passada matinada, però estem en una vall, a la que puges una mica a les muntanyes, la temperatura que et marca per internet són 10, 12 i 13 graus sota zero, i evidentment això és un problema, perquè hi ha gent que pot morir congelada. D'aquí que es faci una crida de mantes. No, falta de tot. La sanitat, n'hem passat encara per un hospital i anirem al Bastí al matí, m'ha dit, ostres, ens hem d'anar a un hospital. Dic, sí, anirem, a veure si ho podem trepitjar més tard, o demà a primera hora del matí, perquè l'hospital de referència aquí no és ben bé a la ciutat, és una mica més lluny i ens hi costarem. La gent és crítica i, de fet, a mi em sorprèn molt com la gent ens agraeix a la premsa, i parlo en plural perquè altres companys ho hem comentat i passa exactament el mateix, que es parli d'ells, que això és una ajuda per ells, perquè són molt conscients que si no arriba ajuda de l'exterior, el govern turc no li posarà. I a mi fa un moment em deien agafa menjar, dic no, estic bé, gràcies. Em donaven una sopa que ha arribat de tot l'equip de voluntaris i l'equip de bombers que està treballant en aquest edifici. Dic no, de veritat, no la necessito. Diu sí, la necessites, que has d'aguantar moltes hores, que esteu treballant molt i és molt important la feina que feu per nosaltres. Les crítiques li han arribat doblement a l'orella de Recep Tayyip Erdogan, del president del país. Ara fa una estona ha negat que les coses vagin malament i ha dit que si ja va haver un problema va ser en les primeres hores del sisme. Això no ho podem sentir.
Ben,
vull demanar especialment que no donin veu als provocadors, que confieu només en les declaracions que us facin des del centre d'emergències. I vull que els nostres periodistes no donin veu a qui permet aquestes provocacions, perquè avui és el moment de la unitat i el moment de la solidaritat.
Bé, no diguem res de nou. Turquia és un país que la democràcia ha anat a menys en aquests últims anys, sent el que era fa 20 anys. És veritat que el país es nota que ha progressat molt, que els catalans que heu estat a Turquia uns quants cops ha fet un salt abismal aquest país en molts aspectes, però hi ha un problema democràtic, hi ha un problema de llibertat d'expressió, hi ha un problema de lleis com la promulgació de notícies falses, però notícies que el govern digui que són falses, que són 3 anys de presó en aquests moments, segons l'última llei. Aquesta és una de les últimes polèmiques que ha afrontat Erdogan.
Sí, anava a dir que una mostra més amb aquest discurs de l'autoritarisme de molts mandataris que tenim al món, no? Que ells s'erigeixen amb els ideòlegs, els únics pensadors d'aquell país. Has de pensar com ells, si no estàs fora del país. I això també ha passat amb petits grupuscles, a vegades també la societat, per exemple, amb el món del Barça, no? Que o penses com un sector o ets un traïdor al Barça. Doncs aquí el traïdor és el traïdor a la pàtria, no? O penses o fas el que et diu aquest màxim mandatari, el cas de Vladimir Putin, el cas de Jair Bolsonaro, el cas de Donald Trump o el cas ara mateix d'Erdogan, o ets un contrari a l'interès de la pàtria. És una mostra més, amb aquest discurs ja ho hem sentit, no s'accepten les crítiques, no es poden fer crítiques, no feu cas als que fan les crítiques perquè són contraris al país, i és una mostra més de la democràcia d'aquest tipus de països.
Hem de dir que estàvem veient les imatges de la visita que ha fet Erdogan en aquest camp de futbol on han instal·lat unes carpes per la gent en aquesta ciutat que en Jordi ha dit que és l'epicentre del terratrèmol, i no hi havia cap imatge, ningú que saps, li hagi acostat criticant, o sigui, ja s'ha triat molt bé la gent perquè no hi hagués aquesta imatge de possible divisió entre la gent. I també volia preguntar-li en Jordi si el tema de que sigui una zona de curts també s'està tenint en compte, o s'està parlant de si el tema de que sigui Kurdistan pot tenir a veure també en aquesta resposta del govern turc.
Òbviament, i això ha passat sempre, i cada cop que hi ha hagut una crisi en aquesta zona, i no és la primera, la resposta que ha arribat d'Ankara i d'Istanbul és la que és. Al final, tota aquesta zona és una zona de segona, parlant plata des del punt de vista de les autoritats governamentals. Estaves parlant del campament on hi ha hagut la visita de Recep Tayyip Erdogan. En aquesta ciutat, aquí Osmania, 180.000 habitants, recordo, per tant una ciutat relativament grossa, només hi ha 2 campaments, un en un camp de futbol, un altre en una esplanada. Uns campaments que fan molt fredat perquè tenen les tendes de color blanc, amb les tendes molt ben etiquetades totes amb el logo de protecció civil del govern de Turquia, però és la cara de desesperació de la pitjor cara de la humanitat. És gent que sap que estarà durant moltes setmanes o durant molts mesos allà, que no pot tornar a casa seva. Insisteixo una mica en el que ja dèiem ahir. Han caigut molts edificis, aquí ha mort molta gent, aquí hi ha molts ferits, però hi ha un altre problema de futur, que és que hi ha milers d'edificis tocats que molts hauran d'anar a terra i n'hi ha molts altres que durant setmanes no s'hi podrà entrar perquè s'hi hauran de fer obres i tota aquesta gent haurà de dormir al ras, haurà de dormir en tendes, haurà de dormir en cotxes. Hi ha gent que està dormint als cotxes, que tenen molt clar que estaran dormint al cotxe durant temps i que els hi surt més a compte engegar el cotxe i tenir la calefacció posada tota la nit per no gelar-se que no passar por per anar a una altra banda o no cabre en aquests campaments perquè la capacitat, òbviament, és limitada.
Jordi Armenteres, una vegada més, ja saps que em repeteixo, excel·lent feina, enhorabona, moltíssimes gràcies.
Res, aquí estem per explicar i sobretot poder explicar bones notícies, que és el que ens agradaria, i a veure si realment d'aquest edifici finalment en poden trobar algun vida, que seria la millor notícia que podríem explicar.
Gràcies, Jordi. Evidentment és el nostre enviat especial. Bona tarda. Continuarà entrant qualsevol hora, ja ho sabeu, en tots els serveis, en tots els programes d'aquesta casa, amb els serveis informatius. Per tant, tindrem informació directa del que està passant en un dels llocs de l'epicentre d'aquest terratrèmol, però no ens oblidem de Síria. Perquè Síria Damasc ha demanat avui... Recordem que el terratrèmol l'hem de deixar enrere fa més de 48 hores. Avui ha demanat oficialment ajuda a la Unió Europea per un terratrèmol que de moment deixa 2.600 morts en aquell país.
Sí, notícia que ha confirmat Brussel·les, que ha rebut aquesta petició. Es calcula que hi ha 300.000 persones de la part del país sota control del govern que han hagut de marxar de casa seva per la forta sacsejada i que s'han obert 180 refugis per acollir-los. Occident, però, no ha pogut enviar encara equips de rescat i l'única ajuda que hi arriba, i amb comptagotes, és la de les ONGs que treballen sobre el terreny. Els subministraments només poden entrar per una via, al nord del país, controlada per l'oposició que ha quedat malmesa pels sismes. Ho ha explicat el Monarracó Andrés González, cap de missió del Consell Noruec de Refugiats a Síria.
Las compañías aéreas no pueden volar a Siria. Tampoco tenemos electricidad, tampoco tenemos petróleo. Debido a estas restricciones, los equipos de rescate no pueden llegar. O sea, en los primeros días es esencial. O sea, los primeros 4 o 5 días, además con el frío que hace, si no se hace pronto, mucha gente morirá.
Segons Save the Children, fins a 1,5 milió de nenes i nens sirians poden estar afectats pel terratrèmol.
Bé, de Síria aprofitarem la vinentesa que ens visitarà a partir de les 5, Marc Marginedes, periodista del periòdico, recordem-ho, està presentant a diferents cinemes de tot Espanya, Regreso a Raqqa, i ell, un dels llocs que coneix i que malauradament va estar segrestat és a Síria, és en aquesta zona on hi ha hagut el terratrèmol, fins i tot va visitar en aquest documental Aleppo, i és un dels llocs que on doncs hi ha hagut aquesta catàstrofe, i ens podrà explicar les condicions de vida abans del terratrèmol, que ja et poses les mans al cap. Ja quan veus el documental et poses les mans al cap. Doncs no em vull imaginar com estan a hores d'ara. Aprofitarem per fer una petita pausa, 2 minuts 20 segons, i quan tornem repassarem altres qüestions i ja saludarem a Marc Serra. Avui amb una d'aquestes qüestions, aquestes llegendes urbanes que periòdicament surten als mitjans, que és aquell famós moment de Ricky Martin. Avui Marc Serra, José Manuel Parada...
Hombre.
Porta les claus de què és el que va passar.
Exacto.
Perquè avui sí que tenim l'explicació...
Foie gras
de... no.
O melmelada?
Creo que ni una cosa ni otra.
Versió RAC 1. Quan toques una guitarra elèctrica sota una tempesta elèctrica de manera electritzant, sona així. I quan condueixes un cotxe elèctric assegurat per Línia Directa, sona així. A Línia Directa som líders en elèctrics. Per això et donem un tot risc en franquícia per elèctrics a un preu definitiu de 249 euros. I també per híbrids endollables. I la teva moto elèctrica per només 119 euros. Vine a directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i festa de l'energia de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Escolta, què fas?
Doncs aquí, rascant, estiant, viatjant, navegant. Aquí, vaja, gaudint.
Rasca és multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasca és multiplicador de l'11.
Estrenant casa.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir a fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Anem amb altres qüestions del dia. Míriam, els Mossos incorporaran detectors de metalls en els controls i patrullatge per detectar armes blanques. Això després que els delictes amb navalles s'han disparat un 50% en els últims 3 anys.
Exacte, la mesura forma part del que han anomenat el Pla Daga, que el cos policial ha posat en marxa avui mateix.
Hem trobat el nom.
Pla Daga, clar, és molt adequat. Hi haurà més vigilància, també més control, sobretot en zones d'oci. També estudiaran els carrers de més risc i recomanaran als ajuntaments que posin més càmeres i millorar la il·luminació. Només l'any passat van intervenir gairebé 1.300 navalles, això són més de 3 al dia. El conseller Joan Ignasi Elena diu, però, que els delictes amb arma blanca són minoritaris.
No hi ha una cultura a la nostra societat a la navalla. A la nostra societat el que hi ha és una policia que, quan creixen determinats delictes, el que fa és detectar-los i intervenir. Efectivament, tal com hem explicat, hi ha aquest creixement, com deia, en part per la major activitat policial, però també objectivament doncs, hi ha més tinència i ús, i per tant, el que hem de fer és reaccionar.
Hem de dir, però, que gairebé la meitat d'homicidis que hi ha a Catalunya són amb arma blanca.
Sí, sí, perquè cada any més és normal, eh? I això té els seus motius.
Però, per cert, hi ha ganivets... No, ha dit que persegueixen, sí. Ho persegueixen més i per això...
Sí, hi ha més, però hi ha més.
En troben més.
Pensa una cosa, hi ha uns ganivets que són d'així de ceràmica.
Mm. Són blancs.
Ah, sí?
Són blancs.
Tallen molt.
Mai més vint arma blanca, doblement blanca, que tallen, només mirant-los, sí, et tallen, sí, els ulls, eh?
Has de
posar-te ulleres de sol, per això van amb aquestes ulleres aquestes que van així.
Sí, sí, sí.
O segons com, allò dels soldadors, perquè
sí.
Si no et talla l'ull, talla
sí.
de la finança que estan.
Sí, les moltes.
I cada vegada n'hi ha més, perquè, clar, això també passa una cosa, que aquesta, són gent frustrada. Per exemple, talladors de pernil a l'atur, que no saben què fer amb els seus ganivets.
És que crec sí. Disculpi, però crec que talladors de pernil a l'atur, crec que...
No n'hi ha.
No, crec que, al contrari, estan molt buscats. Wow. Sí, crec que a l'atur... Però els bons no n'hi ha.
Ara són molt així, has de tallar així,
tècnica, és molt difícil.
Està mal tallat, sí. I després rebutgen a gent que no en sap prou, perquè és el que ara
no
has de tallar. Abans tallaves de qualsevol manera,
no.
Ara cada vegada són més així, oi. I aquests queden frustrats, van amb el ganivet, l'han de fer servir per alguna cosa... i tallen coses, només tomant un pernil i em diuen, això molt semblant un porc, nosaltres no, aviam, no miro ningú, no miro ningú i a tots a la vegada, és a dir, i després hi ha els llançadors de ganivets, això és realment uns circs. Els circs estan tancant, sí, i a més a més hi ha menys dones que s'hi volen posar, perquè aviam, la dona també tot toro és... I ara amb això del feminisme que s'ha alliberat i tal.
No,
i clar, hi ha molts llançadors de ganivets que no saben on llançar-los. I van amb el ganivet, i què fan? El problema de l'arma blanca no és que sigui, el problema de l'arma blanca no és que sigui blanca, és que quan es tenyés de vermell, que és el problema de l'arma blanca.
Jesús.
Mascaretes. Va. Avui, primer dia sense l'obligació de portar la mascareta al transport públic.
Sí que em portava fins ara, soc infermera, aleshores amb això sí que mirava una miqueta d'intentar portar-les, més que res de, per tema de la feina, no? Crec que deixaré de portar-les perquè la veritat és que crec que ja el perill és més baix.
Ho vaig escoltar ahir, però no me'n recordava. Però com que ja no em portava des de feia temps, doncs pues, m'ha donat.
Claro, jo
me sigo llevando por precaución, no?
Claro que sí.
Bueno, ja ho sentiu, de divisió sí, d'opinió. En aquestes primeres hores amb la mascareta només com a recomanació a Metrobús, tram, ferrocarril i tren. Dins dels busos i trens, doncs, alguns passatgers encara la duen, d'altres doncs, han deixat de fer-la servir com escoltaven ja fa dies. Ara bé, els hospitals, CAPs, clíniques, farmàcies i residències de gent gran, recordem que continua sent obligatòria. Els experts valoren la mesura, però recomanen dur-la si es tenen símptomes. N'ha parlat a l'investigació l'investigador Daniel Pietro Alhambra.
Jo crec que el que té sentit és que ara fem passos progressius, que no de sobte traiem la mascareta a tot arreu, que encara potser mantinguem aquest nivell de protecció en gent més vulnerable, que en principi són els que trobaries en aquests entorns, i que a poc l'anem traient. Jo espero que no sigui per sempre, espero que sigui una qüestió circumstancial i que durant els propers mesos es pugui retirar d'aquests entorns.
Bé, qui ha baixat aquest matí a la Conselleria de Salut la bandera de la mascareta és la secretària de Salut, Carmen Cabezas.
Sí, bona
avui
tarda.
Avui han fet un acte institucional a la Conselleria de Salut i han baixat la bandereta, que era la bandera. La bandera de la mascareta, que l'han baixat
ja no la necessitem
perquè ha quedat recollida avui a la Conselleria.
És un dia molt trist perquè s'acaba una era. No s'han d'agafar les mans i cantar l'hora dels adeus per a les mascaretes.
Però abans... És una alegria també treure de sobre la mascareta.
Bueno, ja les explicaré per on va, perquè no durarà molt de temps. Però el que sí que vull fer... Adeus, i estic adeu, mascareta, germans, dem-nos les mans i guardem-la.
Vostè creu que hem de cantar l'hora dels adeus amb la mascareta?
L'agafen aquí la mà molt forta, aquesta dona.
La quirúrgica no caldrà, ni tampoc la de roba. Adeu, mascareta, ja la podeu totes guardar. Gràcies també a la variant alfa, a la beta del Covid, a la variant gamma del Covid,
a la delta,
l'epsilon, a la eta, a la iota, a la capa i, com no, a la variant Omicron. I també donar les gràcies a la mascareta quirúrgica blava, a la quirúrgica verda de quiròfano, a la quirúrgica negra, a la rosa, però no a la rosa dona, sinó a la rosa mascareta de color rosa, a la FFP1, que nos protegeix molt poquet, a la FFP2, a la FFP2 con válvula que nos protegeix, però a la resta no los protegeix. A la FFP2 con las gomas llargas para posarnos-la en el cap. A las mascaretas que están novas y que se les trenca la goma y las han de tirar. A las FFP3 que te ofegan moltíssim. A las mascaretas de tela, a las transparents que fan molta por y donan molt de yuyo. A las personalizadas con la cara de qui las porta que encara dona más yuyo. A las mascaretas con el estampat de tigresa que serveixen també per a festes d'intercanvi de parella. A les pantalles transparents, a les mascaretes de propaganda, a les mascaretes que la gent ha reaprofitat tantes vegades que semblen un núvol de fira, de cotó, que està tot el filament fora i estan de col·locar jumbo. Gràcies a totes, però no us oblideu, no les tireu, perquè el dia menys pensat la grip aviar trucarà a la porta i
us dirà:
ja estic aquí. Per vosaltres. I tornarem a començar con los confinaments, les mascaretes i tot el rotllo.
No, esperem que no, desitgem que no.
No queda gaire. Ja estan aquí.
Va, que acabarem felicitant a Marina Rossell, que rebrà el Premi Enderroc a la trajectòria.
Pisa pendora de matinada, un
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 Mel Sabendo.
La nostra Bella Ciao particular, avui s'han anunciat els finalistes als Premis de la Música Catalana, que es lliuraran el 9 de març a Girona. El grup d'Osona Esquirols també rebran el Premi d'Honor pels seus 50 anys d'història. I el Barça, l'enderroca estrella. Sí, el motiu diu que és per haver catalanitzat les Spotify i la banda sonora de cada partit és música en català. Els Catarres i Isó són els que tenen més nominacions, 3 cadascun, després del vot popular, i amb dues els segueixen en Julieta, La Pegatina, Lil Dami, sí. Mariona Escoda, Oques Grasses i De Tietz. Des d'avui fins al 19 de febrer es pot votar a la tercera i última ronda a través del web enderrock.cat.
Buenas tardes, soy Paco Pérez de Construcciones Pérez y Suegra, sí. 156.
Hola, Paco.
Cambiamos nombre al hacer el cambio de año. Sí. Espero que mi empresa estemos también en nominado con eso del enderrock, porque nosotros habemos en muchas obras haciendo derribo, enterremos Uralita, nosotros nos merecemos el premio, pero vamos, enderroquemos todo, casa modernista, resto arqueológica del Imperio Romano, con la excavadora lo machaquemos todo antes que llegue el arqueólogo y te pare la obra por lo menos 8 o 10 meses.
Parlàvem a nivell musical.
Hay música también en la obra, sí.
I bueno, sí, és igual. No, és que l'anava a dir que és... I des d'aquí, el que volia jo és felicitar la Marina Rosell, cosa que ens ha fet molt...
No sé quién es,
molt...
esa que la del Cava, Rondel. Rondel Oro. Este lo gastamos nosotros para hacer celebraciones. Rondel Oro, Rondel Verde.
Sí, hace Marisa. De tapón. Si
Marisa Rondel.
Va, que tenim el Marc Serra per aquí, ja en Aguitós. Què tal, Serra?
Bé, bona tarda.
Bé, en 2 minuts i mig...
Ui, això d'avui. No prometo posar nom i cognom, però pràcticament explicarem d'on va sortir...
Ara.
La llegenda urbana de Ricky Martin, el gos, la melmalada o el paté, depèn de la versió.
La melmalada.
Sí. Va, amb 2 minuts i mig... Avui ho sabrem o no d'on va sortir tot allò?
Sí, ai, per favor. Ho sabrem.
2 minuts i mig ens ho explico.
Ho sabrem.
RAC 1. Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Qui ja coneix Plusfresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plusfresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plusfresc, el súper que t'estima.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Opa! Un, dos, tres. Un pasito pa la te Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa la.
Aunque me muera.
Un, dos, tres. Un pasito pa la te Maria.
Aquesta setmana fa 24 anys d'un succés, d'una, bueno, un succés que no va passar, que va generar, això sí, una de les... Bueno, és que és un succés que no...
Exacte.
No, bueno, es va parlar molt, però
va
jo...
Va passar, que... però no va passar, però va existir.
Això és el que no sabem.
Ah.
El que sí que va generar va ser una de les polèmiques mediàtiques més grans, una de les grans polèmiques que s'han viscut a Espanya, podríem dir que una de les de més, que va generar més comentaris, sí. Però amb tres conceptes: Ricky Martin, un gos i un pot de melmelada. Sí. Tot plegat presumptament va passar al programa d'Antena 3, sorpresa, sorpresa, presentat en aquella època per Concha Velasco, on molta gent va assegurar, que és el que deia, haver vist una escena sexual que en realitat mai va succeir.
Sí, sí.
O sí. O sí. Avui escoltarem una teoria que pot aclarir d'una vegada per totes aquesta llegenda urbana. Jo crec que ja s'ha convertit en una llegenda urbana.
No.
Serra, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. Us faré memòria, però crec que molts dels que ens escolteu ja sabeu què va passar o, com a mínim, què es va explicar que havia passat.
A veure.
Jo he tingut grans discussions amb persones del meu entorn sobre aquest tema.
Jo ho he vist.
Que gent assegura, però que ho juraria davant d'una bíblia, que va veure aquesta escena.
El gos ho assegura. El vaig conèixer i ho va assegurar.
El cantant Ricky Martin era el convidat estrella del programa de més èxit d'Antena 3, sorpresa, sorpresa, amb una mitjana de 3 milions d'espectadors. Allò era espectacular. I el Ricky Martin havia de sorprendre a una fan, allò que feien, sí, que portaven un famós que sorprenia doncs, un seguidor. Sí. El que molta gent va assegurar haver vist era el cantant sortint d'un armari per sorprendre, sorprendre a la fan,
però...
i trobant-se la noia un tança de melmelada perquè el seu gos la llepés.
A ses parts.
Sí.
Ja ho pots dir.
Malmelada o paté, segons la...
Jo paté.
Hi ha gent que deia paté.
El que jo vaig veure no era ni el ring...
Bueno, vostè no va veure res perquè no es va veure.
Sí, senyor, jo ho vaig veure.
No hi ha una punyetera...
No,
és que no hi ha cap imatge al respecte.
Jo ho vaig veure, però no era el Ricky Martin aquest, sinó que era el Julio Iglesias, que entrava en un armari, i la noia el que feia és que s'estirava damunt d'una taula... No, calla, deixa'm dir. I... obria, el que obria no era una llauna de fulles gras, sinó que era d'aquelles de blat de moro. No, saps aquelles...
Qui obria el blat de moro?
La noia obria el blat de moro, estirava blat de moro i traia una gallina.
Vinga, va, va.
Que anava picant el blat de moro, la gallina anava picant el blat de moro i les cames a l'aire i la cresta de la gallina que anava passant.
Aquesta història, que jo l'he sentit explicar a facultats de la comunicació, s'analitza com la primera gran fake news mediàtica a Espanya.
No.
Va causar una enorme commoció.
No.
En una època no hi havia internet, s'explicava d'orella a orella i molta gent assegurava, i assegura encara, haver vist exactament el que hem explicat. El programa fins i tot va ser denunciat.
Sí.
I atenció, perquè així responia a tota la polèmica una Concha Velasco molt seriosa en la següent edició del Sorpresa, Sorpresa, del que suposadament havia passat allò.
Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, Sorpresa, Sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva.
Locura, ¿eh?
Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, diciendo solo tres palabras. Todo es mentira.
Bueno, todo es mentira o no es ben bé mentira, o hi ha una part de mentida i una part de veritat. Ara mateix escoltarem diversos protagonistes d'aquesta història, però abans saludarem una periodista que va viure intensament com molta gent tota aquesta situació i que té la seva pròpia teoria. Estem parlant de Rosa Villacastín. Rosa, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo comentaba, Rosa, que esto se ha acabado estudiando en las facultades. Lo digo porque a mí se me comentó, se me puso de ejemplo como la primera gran fake news en España. ¿Tú conoces una historia parecida con perros, sexo, melmelada?
No, yo estaba en Antena 3 en ese momento. Estaba trabajando, estaba presentando aquel programa de Extra Rosa. Y claro, se empieza a comentar, ¿no?, lo que se está hablando en la calle, lo que está saliendo en la prensa, lo que está, porque entonces no existía internet ni Twitter ni nada, ¿no? Y claro, habíamos visto el programa y yo me fui inmediatamente pues a hablar con los directivos y dije, pero ¿qué hay de esto? Porque por si lo teníamos que sacar nosotros, ¿sabes? Y entonces me dicen,
tú querías las imágenes.
Claro. No, claro, yo decía, a ver si es que hay una segunda parte que no la hemos perdido. No, que podía pasar. Ya, es que en estas cosas te terminan volviendo loca, ya no sabes lo que es verdad ni es mentira, ¿no?
Y entonces, ¿qué se decía? Claro. Sí, dime.
Claro, y entonces me dicen, pero si es que no, si ni siquiera está Ricky Martin en España. Pero si es que no ha habido nada de eso. Pero ¿cómo? Y si está todo el mundo hablando, porque ahora estamos más acostumbrados a los bulos, a las medias verdades, a todo eso. Pero en aquella época es que todo el mundo hablaba de lo mismo. Y bueno, pues resultó la pobre Concha Velasco se entera de lo que de la que se ha montado estando en la peluquería y no daba crédito.
Si te parece, Rosa, vamos a escuchar este momento que cuenta la misma Concha Velasco.
Yo estaba en la peluquería y de repente una señora a mi lado dijo, qué horror lo de ayer, ¿verdad? Yo muchas veces digo a todo que sí para que no me den la lata. Llego a mi casa, me pongo a ver la televisión y veo que están diciendo qué horror lo que ocurrió ayer en sorpresa, sorpresa. ¿Pero de qué estáis hablando? Anoche no ha pasado nada.
Todo es mentira. O sea, aquí se ríe o se llora, pero siempre con alegría. Ese es el espíritu de sorpresa, sorpresa.
No lo vio nadie. Vamos, no lo vio nadie porque no pasó.
No pasó, pero nadie lo vio.
Claro, pero ¿sabes una cosa? Creo que en Estados Unidos luego se había hecho algo parecido, ¿no? Pero en España, ¿tú te imaginas a una chica que llegue con la mantequilla o da igual o con la mermelada, el perro se ponga ahí enfrente de la cámara y el perro pasándoselo bomba, ¿no? O sea, es que era absolutamente impensable. Pero qué facilidad para que una mentira... Pero es que todo el mundo te hablaba como si lo hubiera visto.
Claro.
Pero o sea, que te decían, es que yo lo vi... Pero si no estaba ni Ricky Martin. O sea, Ricky Martin se entera. Si Ricky Martin estaba en un concierto, creo que en Los Ángeles, cuando le dicen y no daba crédito. Tuvo que salir su discográfica de mentirlo también.
¿Y en Antena 3 qué se contaba? ¿Tú fuiste a hablar allí con los directivos?
Que era mentira. Claro, es que no sabía, de dónde podía haber salido. Que no había pasado nada de eso. Que, hombre, que tenían... había sido el día anterior, ¿sabes? O sea, que ellos, tú te imaginas que hubieran permitido que eso pasara, cortar rápidamente la emisión, cortar el programa, que estamos hablando de 1999.
Vamos a escuchar 99. Algunas voces de la época y vamos a comentarlas. El programa de televisión española Días de Tele encontró Manuel Paino, que era coordinador de dirección del programa de Sorpresa Sorpresa, por tanto, hombre muy bien informado sobre el suceso o el no suceso. Vamos a escuchar que nos comentó que estuvieron muy preocupados.
Yo era coordinador de dirección, el director era Giorgio Aresu. Al principio nosotros no lo tomamos como una broma o como algo que sabíamos que no había pasado. Pero ya cuando entró la Fiscalía del Menor y hubo que ir a presentar el programa delante de un juez, pues ahí fue donde empezó la preocupación.
Rosa, la Fiscalía del Menor...
Claro, porque tú fíjate que se estaba hablando de una menor, ¿no? Entonces, lo que al principio parecía que era un puro disparate, luego dijeron, bueno, oye, esto puede ir a más ya no podía ir, pero me refiero que esto puede que intervenga y mejor vamos a denunciarlo nosotros, ¿no? De que no ha pasado, de que se lleva el vídeo de lo que era todo el programa, de lo que se hizo en todo el programa, y que no ha pasado, que no es verdad, o sea, que nadie ha podido ver eso porque no ha ocurrido.
En el programa Jiji Jaja, pero se les congelaron las sonrisas cuando se presentó la denuncia y hasta un juez dijo, bueno, vamos a investigarlo, escuchemos.
Nos llegó una denuncia por parte de una asociación de Málaga de defensa del menor que un juez de Málaga había tramitado la denuncia. Y como todo el mundo parecía que había visto la cinta, Giorgio dijo, pues hombre, el que me traiga la cinta, el que me traiga las imágenes, yo recuerdo en aquel momento que yo dijo, yo le doy 1.000.000 de pesetas, de las antiguas pesetas.
Voy a dar de mi bolsillo 1.000.000 de pesetas al primero que me traiga las imágenes, el vídeo.
Esta última voz, Rosa, es de Aresu, que prometió 1.000.000 de pesetas si alguien le demostraba que había pasado.
Claro, es que, a ver, no sabían muy bien cómo reaccionar, ¿no? Al principio dices que disparate, pero cuando eso ya va tomando unas dimensiones, que hay unos señores que lo presentan en un juzgado como si fuera verdad, etcétera, etcétera, era el desprestigio de la cadena. O sea, ahí ya lo que se estaba jugando era el desprestigio de la cadena, porque si eso llega a ser verdad, imagínate en ese momento la que se hubiera montado y lo que le hubiera caído a la cadena, ¿no? Entonces, luego ya se trataba de reaccionar. ¿Y cómo se reacciona? Bueno, pues George Orezu, que era además un personaje muy, muy divertido, muy hecho para adelante, etcétera, etcétera, dijo, es que ofrezco 1 millón de pesetas a quien me traiga el vídeo, porque
se buscaba
es que
la cinta.
Juraba haberlo visto, claro, todo el mundo juraba haberlo visto, que eso era lo más grande, ¿no? Pero si no ha ocurrido, fíjate lo que puede ser que yo creo que la mente humana que quiere ver cosas, ¿no? Estaban todos convencidos que habían visto el vídeo, incluso los que, bueno, que no lo habían visto porque no lo podían ver. Y entonces la gente, claro, la gente hablaba del vídeo, pero a mí me llegaron a decir mis amigas, oye, ¿tú por qué estás tapando Antena 3? Claro. Y yo decía, pero ¿qué voy a tapar yo Antena 3? Es que no ha pasado. Bueno, pero estuvo tiempo, ¿eh?
Vamos con las teorías. Una que me gusta mucho es la de la propia Rosa. Cuéntame tú. ¿Qué explicación le das? Porque aquí tiene que haber una explicación, luego yo te cuento otra.
Pues mira, yo creo que es la típica cosa que alguien... Yo no creo ni siquiera que fuera contra la cadena ni contra el programa, sino esa típica cosa que a alguien se le ocurre, gracioso, lo suelta, va tomando forma, pero es que tomó forma en muy pocas horas. Entonces, eso era lo peligroso, porque si hubiera que una cosa que pasa... que dice no y lo vuelve a tal 25 días después. No, no, es que fue todo muy rápido, ¿sabes? Entonces era, ¿quieren hacer mal a la cadena? ¿Desprestigiar el programa? Era todo como muy disparatado.
¿Y tú insinúas que aquí hay guión?
En eso, yo no sé si había guión, porque es que era muy burdo, o sea... pasa esto y esto y esto, a lo mejor lo habían visto ya. Yo lo he oído que luego en Estados Unidos pasó algo muy parecido, ¿no? Uh-huh. Pero para que eso se divulgara con tanta rapidez, yo creo que ni siquiera el mejor guionista lo podía haber montado así. Fíjate, creo que un guionista con mucha imaginación escribe eso y piensa que va a tener esa repercusión, no lo puede pensar. No lo puede pensar en aquella época, ahora sí, porque tenemos mil formas de que la gente se entere por mil maneras diferentes, ¿no? Pero en aquella época no. Es que nadie podía imaginar que eso tenga ese recorrido.
Que eso cuallara.
Ningún guionista, estoy convencido.
A ver, Rosa, no, ¿hay la posibilidad que hubiera habido una grabación de lo que estamos comentando, de esta escena, pero que no se emitiera?
No. No hubo ninguna grabación de eso.
Vamos a escuchar la teoría que aparece de un canal que se dedica a recordar tiempos pasados, el canal de Remember en YouTube. La teoría de que a lo mejor alguien sí que realmente lo vio porque realmente se grabó.
De hecho, durante un tiempo hubo una web, hoy accesible gracias a Internet Archive, que aseguraba tener ese vídeo misterioso que jamás se emitió y en el que contaba la versión de que se grabó en diferido, pero no se emitió jamás al tratarse de la hija de una personalidad importante e influyente, y que fueron los trabajadores de la cadena los que difundieron la información sobre su contenido. Amenazaba con sacarlo a la luz el 15 de diciembre de 2006, a las 2 a.m., a no ser que el padre de la niña confesara toda la verdad y estaba firmado por un tal Terry Bucket. La web desapareció, y aunque queda el supuesto vídeo que acompañaba el post en YouTube, por supuesto, no se ve nada.
No se ve nada.
Pero a ver, yo... no. ¿Quién? Bueno, este también tiene mucha imaginación,
sí, ¿eh? Sí, exacto.
Porque es que ya pone a un famoso, un padre importante, en fin, ya lo va aderezando bastante.
Que se grabó, no, es que la chica esa era cadena, la hija de un famoso.
A ver, hay que conocer, claro, hay que conocer esa cadena muy conservadora, quiero decirte. El programa era para dar una sorpresa a una persona que, imagínate, que yo voy y digo, pues, no sé, a mí me gusta Richard Gere, ¿no? Que me lo trae y lo trae. Y lo traía, ¿no? Era todo así. Pero era muy blanco. Pero si es que el programa era muy blanco. Era impensable que esa cadena pudiera haberlo hecho otro vídeo, otro programa, y que eso se hubiera tapado. Es imposible, ya te digo. Yo he estado 24 años en Antena 3 y eso no hubiera pasado nunca.
Bueno, yo creo...
Acuérdate la que hubo montada con cuando el famoso vídeo de Pedro J, ¿no? Y que hubo un presentador que... decía, tenemos que darlo porque esto es noticia, está saliendo en todas partes y tal. Bueno, se montó que se tuvo que ir el presentador, Pepe Navarro.
Voy con otra teoría que creo, yo esta me la creo, a ver qué te parece,
son
Rosa.
Son estupendas, ¿eh? Las teorías son estupendas.
Sí, son estupendas. Vamos a escuchar las explicaciones de alguien que conoció muy bien este tema. Es la actriz Gracia Olayo. que en un podcast del programa Sesión Golfa contó la historia. Gracia Olayo era en aquel momento azafata del Sorpresa Sorpresa, y esa es su visión sobre Ricky, el perro y la mermelada.
Yo esto creo que se lo inventó, y no te voy a decir la persona, pero creo que se lo inventó alguien para darle más publicidad al tema. Porque ese programa, que lo hacía estupendamente bien Concha Velasco, 4 horas que se memorizaba el texto en 2 días y medio, admirable, y como persona también admirable. Ese programa con Concha Velasco no alcanza las cotas de audiencia que con la GMO. Uh-huh. Y es mi opinión, yo creo que se lo inventaron, fue una fake, como se llama ahora.
O sea, una...
mentira.
Una estrategia de publicidad.
Exactamente.
Muy
eso
inteligente.
Es mentira.
¿Y funcionó?
Si nosotros no estábamos ahí dentro, ni nos enteramos, ni supimos, ni nada y nada, si se dicen que no, que eso, que no. Mentira. Y con nosotras, desde luego, ya te lo digo, que no. Eso fue una estrategia comercial.
Bueno, no está mal. Estrategia de publicidad porque el programa no iba bien de audiencia o podía bajar. ¿Qué te parece?
Hombre, sacaba 3 millones y pico en aquella época. Una estrategia de cadena que le podía haber costado a la cadena lo que no está escrito, ¿no?